L'IPA Canou Rescue Penedès Garraf visita avui el racó de solidaritat i cooperació del Penedès en xarxa. El responsable d'aquesta unitat canina de rescat amb base a Vilafranca és el policia Fran Martín. Bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
Fran, tot i que hem parlat altres vegades, comencem, si et sembla, recordant què és la IPA, aquesta associació, i en concret la unitat Canou Rescue Penedès Garraf amb base aquí a la capital de l'Alt Penedès.
Sí, mira, l'AIPA és una associació internacional que està arreu del món, a molts dels països, i és una associació de policies que s'ajunten únicament per interessos de viatges, de formació, de solidaritat. Aquest és l'objectiu principal d'AIPA. I llavors hi ha una secció nacional a tot Espanya, una altra a Catalunya, i després aquí a Catalunya estem les agrupacions. Dintre d'una de les agrupacions som l'agrupació Penedès Garraf, aquí a Vilafranca, i tenim l'única unitat canina de rescat en un procés una mica així en stand-by, però l'única que hi ha en aquest moment arreu de Catalunya.
Quants anys de vida té la IPA Canou Rescue Penedès Garraf?
Van començar l'any 2011. O sigui, ara hem fet, farà un parell d'anys, 10 anys, i en portem, per això, 12 anys estem allà.
Sempre que hem parlat, hem explicat que més d'una vegada heu estat a punt i disposats a marxar per si fèieu falta, però no havíeu tingut mai una missió sobre el terreny. I avui sí, avui podem explicar una missió sobre el terreny aquest passat febrer a Turquia, que a més ha estat un revulsiu per IPA Canou Rescue.
Sí, 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 certament sí, perquè nosaltres estàvem plantejant amb això del Covid deixar de treballar amb la unitat, perquè és molt complicat, necessites molts recursos i tal, i ens ho estàvem plantejant. Però de sobte va sortir el terratrèmol de Turquia, ens van demanar que col·laboréssim per anar-hi, i vam poder anar juntament amb una ONG de València, que és la que ens va portar de la mà, que és IAE, i estan a València. I Turkish Island va ser qui pagava els viatges, vull dir, això també va sumar molt, i ens vam desplaçar a Dillamant, en el nostre cas, a fer la recerca de persones en el lloc.
Altres vegades, fins i tot, havíeu estat amb la bossa i el gos a punt i a última hora sí. No havíeu arribat a pujar a l'avió. Sí. Aquesta vegada sí. Explica'ns la missió. Primer l'equip, quants homes, i sobretot presenta'ns el gos, que és sí. El protagonista.
Sí, allà van viatjar quatre persones, un responsable de la unitat, dos sanitaris, un noi i una noia del SEM, i un guia amb el seu gos. L'Àngel, que és el que normalment a dia d'avui està més operatiu, amb la seva gossa Kanda, que és un pastor belga malinois. Van sortir...
Un equip petit.
Sí, nosaltres la idea sempre ha sigut viatjar això, entre 4 i 6 persones, en comptes d'un gos i dos sanitaris, pues, dos gossos i un sanitari. Però com va ser una cosa precipitada, va coincidir que operativament a prop teníem només a la Canda, perquè sempre hem disposat d'altres gossos que, per exemple, estan a la URC a Madrid, però ells van marxar amb l'exèrcit allà d'un dels companys que teníem a la nostra... en el nostre grup. Llavors vam poder treure només un gos i llavors vam portar dos sanitaris.
I com va ser aquesta missió? Curta, no?
Sí, va ser prou curta perquè de sortida vam marxar en 2 dies més tard del que hauria de ser. O sigui, has de marxar quan es podria ser el fet les pròximes 24 hores. Turquia està molt a propet aquí, vull dir que si això va ser a les 4, les 3 de la matinada... al migdia de l'any
del dia següent,
podíem haver ja sortit per anar cap allà. Això no es va produir perquè s'estaven donant els fets de que no sabien quanta gent necessitaven, si necessitaven més gent o no. Quan es va demanar obert l'ajuda, llavors nosaltres vam estar aquí interessats i l'organització aquesta IAE ens van dir si volíem marxar amb ells. Nosaltres vam dir que sí, ells ja havien marxat un grup abans i nosaltres, mentre preparàvem els papers i tot això, van passar 2 dies. Ells van marxar dijous i van estar fins dissabte, que dissabte es van haver de replegar perquè va haver conflictes amb gent d'Argèlia a la zona i el grup d'espanyols que havien a Dijaman, en aquest cas, pues els van replegar cara a migdia i a les 4 de la matinada de la nit, amb un vol cap encara, amb un vol militar, ens van treure d'allà ja tots.
Des d'aquí, el que escoltàvem i vèiem i sentíem doncs és que aquest terratrèmol era de magnitud 7,8, que va arrasar més de 10 províncies turques i també al nord-est de Síria, deixant 18 milions de damnificats sobre el terreny. Què expliquen els companys amb què es troben? Haig de fer un apunt, i és que abans d'obrir micros hem estat veient vídeos, imatges d'aquesta missió de rescat i realment són dantesques.
Sí, sí, sí. Els companys, quan han vingut, han portat tota una informació que l'has de viure per saber quin és el problema. És imaginar-se una ciutat que alguns ja coneixen, Vilafranca, doncs en el lloc on vam estar nosaltres, o sigui, els companys, era com tota Vilafranca i totalment arrasada. Vull dir, sense control, sense accessos, sense cap grup de gent que dirigís una mica tot el sistema de voluntariat i organitzacions que anaven a ajudar. Vull dir, hi havia moltes de molts països i estaven cadascú una mica organitzant-se entre ells mateixos. I, bueno, el que diuen és que és tot terrible, no? Els comenten tota la gent al carrer, tots els dies, amb un fred a la nit increïble i només amb una mica de foc, de trossos de fustes que trobaven per allà. De tant en tant l'exèrcit deien que portaven llenya i anaven cremant, però tot una situació molt dantesca. Massa roba, em van dir. O sigui, allà et donaven de menjar perquè nosaltres els vam perdre la motxilla i els equips que portaven, i hi havia grups per donar de menjar. Ells van menjar del que feien ells mateixos amb molts de les racons que havien per allà, i hi havia molts punts de roba que crec que la solidaritat està bé, però s'ha de coordinar una mica més.
O sigui que ens vam abocar massa en la qüestió roba i potser hi havia mancances en altres aspectes.
Això
no?
Mateix, o sigui, roba hi havia per tot arreu, vull dir, caixes que ni s'obrien.
Era ple hivern.
Hi havia caixes que ni s'obrien.
Que no calia.
Perquè estaven allà caixes i caixes i caixes i ells anaven buscant. Necessitat hi havia, perquè feia molt de fred, no?, segons els companys, però, per exemple, faltaven més tendes de campanya que s'han anat portant a posteriori de l'emergència, i, en canvi, hi havia molta roba i poca tenda de campanya.
Per això les ONGs, sempre que hi ha un fet dramàtic com aquest, insisteixen en canalitzar l'ajuda, que estan molt bé aquestes recollides populars i espontànies, però després hi ha la dificultat primer de fer-ho arribar allà i el cost que pot comportar, i després, això que deies tu, no?, que potser sí, no cal recollir roba i, en canvi, hi hauran mancances d'alimentació, de tendes, d'infraestructura, sí, i quan hi ha ONGs establertes a la zona darrere, poden canalitzar millor aquestes demandes. Això ho van constatar els companys in situ.
Sí, 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 és que és molt complicat. Ells comentaven, quan van arribar amb l'avió a Dijaman, que el poc exèrcit que havia estava allà i només l'atenció era per anar descarregant els avions que havien amb caixes i caixes i caixes que s'apilaven després amb un racó de la pista, i que, clar, aquesta gent podia estar fent unes altres tasques, no? O sigui, és important una coordinació i sobretot un treball d'in situ de l'emergència, però també a posteriori. A posteriori vull dir que si, per exemple, nosaltres treballem 5 dies, la feina d'un altre tipus comença a partir del dia 6è.
Perquè és, de tornar de casa.
Sí, nosaltres tornem aquí, però s'ha de preparar altres equips que puguin anar a partir del dia 6-7 per muntar tendes, per aconseguir recursos, per fer coses que queden allà pendents. Vull dir, allà nosaltres vam deixar, ells van deixar allà la gent al carrer. Vull dir, no vas trobar, no van trobar ningú, desgraciadament.
Ah, això però... volia preguntar. La missió, en què va consistir? Van poder dur a terme algun rescat? Es va intentar en aquests 4 dies?
Sí, sí, sí. O sigui, compte que com els vols anaven com anàvem, van dormir algun dia en hores mentre es desplaçaven d'un lloc a l'altre a l'aeroport. Tal, quan es va arribar allà, ni es va muntar res ni res, van anar a treballar tot el dia de divendres i la meitat de dissabte a zones on estaven requerits. Què passava? Que es diu que tothom escolta coses, una vegada han passat ja 3 o 4 dies. I la veritat és que no és cert. El que passa és que la gent el que vol és que tu, amb el teu gos, vagis a buscar, a intentar buscar a la persona, al familiar teu que tens allà, perquè ell compta que des que es va enfonsar qualsevol dels edificis, el que ha sortit viu s'ha quedat fora i està sentat fora i sap que la resta estan davant de les runes aquelles que hi ha.
Allà sota.
Ell ho sap que estan allà davant i vol que tu l'ajudis a treure qui està allà.
La seva esperança és
que el teu gos marqui
i el tregui. Que
un equip de rescat,
que un gos treballi i els tregui, no?
Sí, sí. Ells, quan el gos entrava, o sigui, no sé, sobre d'una pila de runa d'un edifici de 4 pisos, hi havia 200 persones traient runa per sobre, intentant escoltar i tot això, quan entrava el gos, tothom baixava de la pila, fora, es quedava tot en silenci i només se sentia el trepitjar del gos amb els escombros i tal, i m'han explicat que és bastant, no sé, de sentiment, no?, d'estar allà, que et marcarà per sempre una cosa d'aquestes.
Clar, cor prenedor, no? I la Canda va localitzar algun supervivent?
No, no vam trobar ningú. Nosaltres vam estar, ja et dic...
Se'n treien encara aquests dies posteriors?
El centre de coordinació, que era el que seria aquí com el govern civil, per dir-ho d'alguna manera, ells allà van muntar un espai, el hall, amb unes taules, ens explicaven a l'esquerra, anaven reportant amb paper els vius, i a la dreta, doncs, els morts que anaven traient. I mentre nosaltres vam estar allà, que anàvem allà a fer valoracions i això, no van portar cap paper en vius. Tot eren papers
ni
amb
un.
Mort. Cap ni un. No, no.
Clar, les primeres hores, com deies abans, són vitals, no?
Sí, sí, les primeres hores són vitals. De fet, quan passen les primeres hores, també s'ha de tindre en compte això, que tu treus, i treus, i treus, i treus, els vius, però clar, que es poden estar afectats. Compte que si estan aplastats per una llosa, si treus la llosa i el treus, el rec sanguini d'aquesta persona torna a circular i es pot morir allà mateix igual. O sigui, que el treus, però possiblement el 50% d'aquests igual tampoc viuran. I després, quan passen 2 o 3 dies, la selecció ja és més selectiva, no? Treus, però ja és més atenció sanitària immediata, ja és més... Però clar, es treu un de cada... No sé.
Són casos aïllats, no?
Sí, casos aïllats.
No es perd mai l'esperança.
Sí, sí. La ONG que vam estar nosaltres, aquesta gent deia, molts professionals, molt bona gent. Ells havien arribat del grup 2 dies abans i van marxar tots junts i ells van localitzar 3 persones vives. Que sembla que no, però només treure una persona... Estan treballant, no sé, 2.000 persones en un lloc i treure una persona viva és tot un...
Una fita.
Una fita, sí. Sí, sí.
I l'altra cara de la moneda, fer aquest desplaçament, aquesta missió sobre el terreny de Ipacanou Rescue, Penedès Garraf, per primera vegada, i tornar amb les mans buides i no haver aconseguit salvar ningú, és frustrant o esteu entrenats per entomar-ho?
No, no, estem entrenats per assimilar-ho. Disculpeu. Perquè compte que tu el que vols és fer el treball. Sabem que la possibilitat de treure persones amb vida és molt difícil. Això ja ho tens assumit. Però el que és important és que el teu gos treballi, que ho faci bé i que portis tot el necessari. Ells van fer això, van anar així, va anar molt bé i vull dir, han vingut supermotivats per un costat i amb moltes ganes de canviar coses, perquè... Estem donant voltes que s'han de canviar moltes coses.
És clar, perquè aquesta missió, aquesta intervenció de rescat, en principi havia de ser l'última. Us estàveu replantejant si plegàveu, què passava, i això, com dèiem, ha estat un revulsiu.
Sí,
i ara
sí.
Què?
Pues mira, això va donar que, clar, quan ens van portar la informació, nosaltres, com a IPA, que estem a tot el món, ens vam adonar que no vam tindre gaire suport, per dir-ho d'alguna manera, de lo que seria la IPA internacional, arreu, on te podien contactar. No per donar res, però sinó aquest suport de dir, hosti, nosaltres anem d'aquí cap allà, tenim contactes a l'altre costat, que és la missió principal d'IPA. Jo vaig reclamar a IPA Catalunya sobre aquest tema i llavors ja ho tenien sobre la taula que volen crear una oficina d'emergències precisament per això, perquè hem anat a Ucrània a portar material, s'ha estat a Ruanda, s'ha estat a Gàmbia, hem fet nosaltres això de Turquia, i això mai ha estat coordinat. Cadascú, cada agrupació ha anat per lliure i ha d'anar tot descontrolat. En aquest cas volen centralitzar-ho tot en una oficina d'emergències a Catalunya i llavors m'han proposat perquè ho porti jo i llavors tinc aquí, pues, a tornar a començar.
I amb la unitat de rescat què passarà?
Anirà dintre d'aquesta...
Dins d'aquesta oficina.
Clar, la idea és crear un grup d'intervenció immediata amb gossos de rescat, sanitaris i bombers per poder intervenir i un altre grup d'assistència posteriori per poder treure fons o comprar tendes o depèn la necessitat que tingui aquell país en aquell moment i poder ajudar, jo sé, portant una potabilitzadora d'aigua que de vegades també en falten i tot això és a posteriori o coses d'aquest tipus, no? Llavors, s'ha de fer tot un projecte, que estem amb ell, estic amb aquest tema, estic ara que volem donar a conèixer, perquè IPA Catalunya ha fet moltes coses i no s'ha donat a conèixer com a col·laboració, llavors estic plantejant fer una exposició que agafi tots els events que ha fet IPA Catalunya envers ajudes humanitàries i poder-lo ensenyar, no? Poder-ho plantejar a Vilafranca, a altres municipis de Catalunya, que vegin el que ha fet Catalunya arreu, perquè ha fet unes quantes coses.
Perquè té forces afiliats i per Catalunya.
Sí, a Catalunya són 7.000 i pico, em sembla que són.
Molts?
Sí, són molts, són molts.
No tots actius, imagino.
No, el que passa és que IPA el que té és això, diverses seccions, no? El millor amb el tema d'ajuda humanitària som una minoria que estem interessats, però que, carai, precisament som una organització sense cap tipus d'interès ni polític ni res, es tracta d'ajudar, que el nostre lema és serveu per a Miqueco. Pues igual que ens podem ajudar entre policies arreu del món, crec que hosti, també una part que sigui d'ajuda humanitària per qui sigui, del tipus que sigui, també ens convé, no? Perquè tenim la possibilitat de fer-ho, tenim capacitat per poder-ho fer.
La major dificultat de mantenir la unitat de rescat i Pacanou Rescue activa i a punt són els gossos, són els animals?
No. El problema, com sempre, és el mateix, són els diners. El problema són els diners. Mantenir un gos no és lo complicat perquè tots els guies, els gossos són seus. Vull dir, cadascú es manté el seu gos i ja està. Però, clar, el problema és hem d'anar a fer treball en equip, has d'entrenar junts, has d'anar a València, has d'anar a La Rioja, has d'anar a diferents llocs. Això costa benzina, costen diners. Si has de sortir fora, en aquest cas, per exemple, perquè va a pagar Turkish Airlines. Però, si no, una sortida de 4 membres, 5 o 6.000 euros et costa. I ho has de tenir com a mínim un remanent aquí per poder sortir. Llavors, el problema sempre és el mateix, són els diners. Són els diners. Vull dir que si surt algun mecenatge por ahí, estaríem encantats que ens ajudessin.
Serà benvingut, no?
Sí.
Deies que ara prepares aquesta exposició per explicar totes les accions d'IPA a Catalunya. Mm-hmm. Quins altres fronts té oberts i què ha estat fent? Ara que ho tens fresc, ho estàs treballant.
Clar, ara el que estic preparant és el projecte definitiu per presentar IPA Catalunya de lo que hauria de ser aquesta oficina d'emergències. Aquest és el principal. Això serà molt complicat, perquè són molts recursos i molts punts diferents que cal tocar institucions que vulguin ajudar d'una manera o una altra i centralitzar-ho d'alguna manera per tenir pues, el personal, el voluntari, el material, la predisposició, els contactes... Tot s'ha de crear de zero. Vull dir que hem de començar de zero amb això.
Potser vam estar parlant fa qüestió d'un any, entremig vau recuperar el Canicross, no?
Sí. Bueno, sí, vam recuperar el Canicross. Aquest any ha sigut el més important que hem fet. Estàvem molt contents. Com estàvem a punt de deixar-ho i no volíem que, com sempre, els beneficis han anat per la unitat canina en aquesta edició, que era la 10ª, no sabíem si continuarien o no, i no ens volien quedar els diners, si quedava algun, per nosaltres, perquè no semblés, no sé, una mica així que no era correcte. Van decidir donar-ho a una associació d'Alzheimer, en aquest cas era Llambrusca, i van col·laborar amb ells, i la donació del Canicross, que va anar molt bé, els hi van donar amb ells, i molt contents, perquè fan molt bona feina.
Hi haurà més Canicross?
Sí, sí. Sí? Sí, sí.
No mor.
No mor, a més, farem més, a part del Canicross, farem Cani BTT, farem un Canicross nocturn en principi, volem fer un de relleus, estem a tope amb això.
Hi ha dates per
algun d'aquests? Sí, 25 de febrer de 2024. Sempre anem a l'any següent.
Sí, sí, sí.
És el febrer de l'any següent. Sí, sí.
Treballant-hi.
Sí, sí, sí.
Ja
estem, ara estem una mica en stand-by perquè estic ara amb aquestes dues coses, l'exposició, l'organització d'això, i el Canicross començarem a preparar-ho cara al setembre.
Fran Martín, responsable d'Ipacanou Rescue Penedès Garraf, un plaer retrobar-te, conèixer com va anar les interioritats d'aquesta missió de rescat a Turquia, i ens alegra molt saber que, tot i que evolucionarà, hi ha vida per Ipacanou.
Sí, sí, nosaltres ara estem supermotivats, almenys amb ganes d'intentar-ho, de voler continuar, i supermotivats. Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a aquesta unitat que ens ve de molta ajuda.
És un plaer, molta sort.
Gràcies, gràcies.
Penedès en xarxa.
És l'última proposta que ens fan des del Vendrell, Nerea Bassar Trio. Aquest què dius, què diràs?
No torna en canvi, perquè han vist que el que dones és real com un rei Maxi. No, 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 sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho gerres, però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs? Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho gerres, però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs? De què serveix si no... De sobte no hi ha cap quasi, i els dubtes empenys ràpid cauen dins el foc més càlid. Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho xerres, però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs? Sempre pensant en què dius, què diràs. El discurs fa temps que està enverinat. No ets tan guai si ho xerres, però no ho fas. De què serveix cuinar si no t'ho menjaràs? De què serveix?
Bon dia, són 12:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. s'adjudiquen provisionalment les obres de renovació de la xarxa d'aigua d'una part del Priorat i de Can Gordell. És per un import de prop de 500.000 euros. La Junta de Govern del 25 d'abril va aprovar adjudicar provisionalment les obres de renovació de la xarxa d'aigua de part del Priorat i Can Gordell a l'empresa Irriga Water Solutions per un import de gairebé 500.000 euros. Ara l'empresa, que de les quatre que s'han presentat és la que ha obtingut la puntuació més alta, té 7 dies hàbils per presentar la documentació corresponent per poder fer l'adjudicació definitiva. Les obres tenen l'objectiu d'evitar avaries a la xarxa, reduir les fuites i millorar l'eficàcia de la xarxa d'abastament d'aigua al Priorat i Can Gordell. Amb l'obra s'eliminaran les canalitzacions provisionals i s'instal·laran noves canalitzacions. També se substituiran o inclouran vàlvules reguladores de pressió a la xarxa per evitar problemes ocasionats per les sobrepressions. L'Ajuntament fa un reconeixement a les empreses que han participat en el projecte Orienta't. La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vilafranca, Txell Montserrat, ha presidit l'acte de reconeixement a les empreses que han col·laborat amb el lema Empreses que inspiren en el marc del projecte Orienta't, adreçat als alumnes de quart d'ESO dels centres vilafranquins per tal d'ajudar-los a conèixer les opcions i les realitats del mercat laboral a Vilafranca. Un projecte que ha vist la seva primera edició aquest curs de la mà de les fundacions Bertelsmann i Empieza por Educar i que ha representat tot un repte, ja que ha arribat a uns 800 alumnes amb l'Ajuntament fent d'eix vertebrador de les diferents parts implicades. El Festival Poesia a les Caves arrenca divendres a Sant Sadurní. El Festival Poesia a les Caves arriba un any més puntual a la seva cita anual de maig per commemorar la seva 15a edició. El certamen es distribuirà enguany entre els cellers Jové i Camps, Jaume Giró i Giró, Recaredo i Vins al Cep, amb la participació d'una dotzena d'autors i poetes que presentaran i recitaran els seus poemes i versos. Les cites coincidiran en divendres, com és habitual, a les 8 del vespre i l'accés és lliure. Aquest divendres arrenca el festival amb la primera cita a les Caves Jové i Camps amb Míriam Reyes, Gemma Casamajor i Santi Borrell. El divendres 12 a Caves Giró i Giró estaran presents els poetes Rosa Font Massot, Ampar Saez i Esther Zarraluki. El 19 de maig a Caves Recaredo recitaran David Jiménez Cot, Isabel Maria Ortega i Stefano Cingolani. I el festival es clourà el 26 de maig a Vins al Cep amb Mireia Calafell, Pere Antoni Pons i Corina Oproal. I acabem explicant-vos que la Societat Principal Unió de Sant Pere Molanta organitza un taller d'hipopressius. El taller es programa per aquest dissabte de 10 a 2 quarts d'una del migdia al local de la Societat. El taller impartirà Regina Carbó i és apte per a tothom, tant si ja s'han fet hipopressius com si és la primera vegada i es vol conèixer en què consisteixen. Els hipopressius són una activitat que es considera molt beneficiosa per reforçar la faixa abdominal i el sòl pèlvic. El taller és gratuït pels socis i sòcies de la Societat. Les persones que no siguin sòcies de l'entitat hauran d'aportar un donatiu de 5 euros. No cal inscripció prèvia i per realitzar el taller s'ha de portar una màrfega per la pròpia comoditat.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:15. Us proposem acabar el Penedès en xarxa d'aquest dijous amb música amb la Tot Volum que ens porta la Lourdes Meroño.
Penedès en xarxa. A Tot Volum.
I
I avui tractarem d'una de les bandes de pop soul més importants del panorama musical, tenint el seu major èxit durant les dècades dels 80 i 90, on es van convertir en un gran referent per a milions de seguidors. Estem parlant de Simply Red. Red és una banda britànica de soul i pop formada a Manchester el 1985. La banda està liderada pel cantant i compositor Mike Hucknall, qui quan la banda es va dissoldre inicialment el 2010 era l'únic membre original que quedava. Des del llançament del seu àlbum debut Picture Book, publicat en 1985, han tingut 10 cançons que van aconseguir el top 10 a la UK Single Chart i les cançons dels quals van aconseguir el número 1 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units. A més, han aconseguit situar 5 àlbums en el número 1 en les llistes de vendes del Regne Unit. En els Brit Awards de 1992 i 1993, van rebre el premi al millor grup britànic, a més de rebre 3 nominacions als Premis Grammy, per millor artista nou en 1987 i per millor interpretació pop per un duet o grup amb veus. Després d'un llarg recés de 5 anys, Simply Red es va tornar a formar en 2015 i continuant fins a l'actualitat. En total, aquest grup ha venut més de 50 milions d'àlbums a tot el món.
I said, son, look like that love got a hold on you, but it's too tight to mention. I can't give an unemployment extension, but it's too tight to mention. I went to my brother to see what he could do. Said, brother, I'd like to help you. So I call him my father, father, oh my father. Say, money's too tight to mention. Oh, money, 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 money. Money's too tight to mention.
A principis de 1985, Mick Hucknall i el mànager Elliot Rashman van reunir una banda de músics de sessió amb la intenció de formar un nou grup. Després de remenar molts noms amb la connotació de vermell, Hucknall va decidir que sonaria millor amb la paraula Simple. Simply Red va signar un contracte amb Elektra al 1985. El seu primer single llançat va ser Red Box, encara que després es convertís en la cara B dels Enric, que els va donar a conèixer internacionalment. Money's Too Tight to Mention, una versió d'una cançó soul originalment gravada per The Valentine Brothers. Money's Too Tight to Mention va obtenir èxit internacional, aconseguint el top 20 del Regne Unit i Irlanda i el top 30 als Estats Units, França i Holanda i el top 5 a Itàlia. Aquest senzill va ser inclòs en el seu àlbum debut, Picture Book, també llançat en 1985. Després de diversos senzills de baix nivell, es va regravar una cançó original de l'anterior grup de Mick Hucknall i que va ser llançada en 1986, adaptant-la a un estil soul, Hold It Back The Years, i que va ser el seu tercer llançament del seu primer àlbum. Holding Back The Years es va convertir en un gran èxit internacional, aconseguint el lloc 1 a Irlanda, el 2 al Regne Unit, el 3 als Països Baixos, el 20 a Itàlia i més tard el número 1 als Estats Units. El segon àlbum del Simple Red es va caracteritzar pel canvi de vestuari dels seus components, adoptant barrets forts i vestits acolorits en les seves actuacions. Men and Woman es va llançar al març de 1987, un disc totalment soul i molt de l'estil de Mick Hucknall i amb dos col·laboradors d'importància en el món de la música soul. El disc no va arribar al nivell de Picture Book, encara que va generar temes molt populars com Every Time We Say Goodbye. El primer senzill de l'àlbum The Right Thing va ser un altre èxit internacional, arribant al top 40 en tota Europa i Amèrica del Nord. You should understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night. Cause we only act like children when we argue, fuss and fight. Amb el seu tercer àlbum, A New Flame, publicat el 1989, Simple Red va adoptar un so popular i convencional dirigit a l'èxit comercial. En aquest treball apareix una versió del clàssic pop d'Harold Melvin and the Blue Notes, If You Don't Know Me By Now, que es va convertir en el seu segon èxit número 1 als Estats Units i un dels singles més importants de l'any en l'àmbit internacional, convertint-se en el seu major èxit fins avui. Mick Hucknall era en aquest moment una superestrella internacional, sent fotografiat amb models i celebritats de Hollywood. Això va semblar danyar la coherència de la banda com a unitat, amb Hucknall declarant en 1991 que Simple Red era essencialment un projecte en solitari. Ah! La carrera de la banda va aconseguir el seu punt màxim a la fi de 1991 amb el llançament de Stars, que es va convertir en l'àlbum més venut durant 2 anys consecutius a Europa i al Regne Unit, encara que va obtenir més èxit en les llistes dels Estats Units que els seus àlbums anteriors. L'àlbum va generar 5 senzills top 40 al Regne Unit, i els senzills Something Got Me Start i Stars també van ser èxits significatius en tota Europa, Amèrica del Nord, Austràlia i Nova Zelanda. Stars va vendre a tot el món 8 milions i mig de còpies. Després de la gira Stars, que es va prolongar durant els 2 anys següents, Simply Red va tornar en 1995 amb Fairground, una cançó amb influències de la música dance. Es va aconseguir un èxit massiu en la ràdio i es va convertir en el primer i únic número 1 de la banda al Regne Unit. Després es publicaria l'àlbum que acompanyava aquest senzill, Live, que va vendre més d'un milió de còpies només al Regne Unit, la qual cosa el converteix en el quart àlbum més venut de l'any 1996. A l'any següent, Simple Red va treure el seu primer recopilatori, titulat British Hits, incloent en ell la canció inèdita Angel, que va tenir molt d'èxit i que es va convertir en un clàssic de la banda, aconseguint les primeres posicions en les llistes britàniques. Grains of sand, I get blown all around the world. What I make of it, oh, I don't know. What's the meaning of it, oh, I don't know. I've been around so many times that the world's turning in my mind. What do I think of it? Oh, it's so, so. What more can you be than the things they say you've been? Say you love me all around the world. Stay and hug me all around the world. Be yours a boy, I'll be mine a girl. Just say. L'any 1998, la banda va treure a la venda el disc Blue, que es retroba amb el gènere més clàssic de Simple Red. Va ser el seu 5è disc consecutiu a arribar al cim de les llistes d'àlbums anglesa, a més que va ser el retorn a un estil soul més pròxim als seus treballs inicials. Aquest àlbum va produir 4 singles top 40 al Regne Unit, entre els quals destaquen Say You Love Me i The Air That I Breathe. El següent àlbum, Love and the Russian Winter, de 1999, va ser una decepció relativa, generant dos èxits menors que no van aconseguir trencar el top 10. El 24 de març de 2003, la banda va llançar Home, una mescla de cançons originals i covers, incloent-hi una versió de You Make Me Feel Brand New, de Stylistics, que va assolir el número 7 al Regne Unit. L'àlbum va ser doble platí al Regne Unit, or al Canadà i platí a Europa. Va comptar amb altres dos senzills d'èxit, Sunrise i Fake. El 13 d'octubre de 2005 va seguir Simple Fight, principalment un àlbum de versions reduïdes dels seus èxits clàssics. El senzill Perfect Love va arribar al número 30 en la llista del Regne Unit. El 12 de març de 2007 la banda va llançar el seu 10è i en aquest moment proclamat final àlbum d'estudi Stay. Això va ser precedit pel senzill d'aquest àlbum, So Not Over You, llançat el 5 de març de 2007, que aconseguiria el lloc número 34 al Regne Unit. El següent senzill, Stay, llançat el 28 de maig de 2007, va obtenir el lloc número 36. L'any 2010 es va anunciar la dissolució de la banda, que es va prolongar durant 5 anys. A la tardor de 2015 van realitzar una gira europea en commemoració del 30 aniversari de la banda, el Big Love Tour 2015. El 19 d'abril de 2015 la banda va anunciar que llançarien un nou àlbum d'estudi anomenat Big Love, que conté 12 noves cançons. El nou àlbum va ser llançat el 29 de maig de 2015. El 12è àlbum d'estudi de la banda, Blue Eyes Soul, va ser llançat el 8 de novembre de 2019. Va debutar en el número 6 a la UK Album Chart, venent gairebé 10.000 còpies en la seva primera setmana. El 2 de març de 2023, Simple Red va anunciar el llançament del seu 13è àlbum d'estudi, Time, per al 26 de maig de 2023. El senzill principal, Better With You, també va ser llançat el 2 de març d'aquest any.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en Xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum dedicada en aquesta ocasió a Simple Red. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te'n durant aquesta estona de ràdio, compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1991. Something Got Me Start. Adéu-siau. Show.
Started, you know that I will love you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up.
Yes, I would.
Totally brokenhearted, guilty of what I did to you. Lately, since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. 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 I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes,
I give it all up for you.
Yes, I would.
Un molt bon comiat, el d'avui, el d'aquest dijous 4 de maig, a ritme de Simply Red. Gràcies per haver-nos acompanyat i hem estat des de les 9, pleguem ara, i demà ens hi tornem a posar a les 9 i 6. Que vagi molt bé el que queda d'aquest dijous. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.